Dos quarts i algun minutet de dues, a la sintonia de Ràdio L'Escala, és temps de tertúlia els dimarts d'aquesta franja horària, la plaça. A la plaça d'avui ens hi trobem en Ramon Manent. Ramon, com anem?
Bé, molt bé. Molt bé,
i jo encantat de la vida. Sigues molt benvingut.
Igualment, gràcies.
En aquesta trobada de plaça que farem avui també amb en Boban Minic. Boban, com anem?
Hola, jo bé, però la veu no tan bé.
Serà una veu més intimista.
Bé, sí, m'he quedat tots afònic ahir a la nit, però mira, destí.
Això eren els nervis de venir a la ràdio.
No. Ei, ojalá. No, és una conseqüència de la guerra. Tu ja sabes, i los que nos escuchan, muchos de ellos ya saben que durante la guerra a mí me tocaba trabajar horas y horas sin una gota de agua y que dañé mis cuerdas vocales y de vez en cuando, sin avisar, de golpe me quedo prácticamente mudo.
En Boban era un professional de la ràdio fins fa ben bé una dècada ja, eh?
Bueno, una mica més.
Ja fa més de 10 anys, però el Cuquet és allò que allà on tenia hagut sempre n'hi queda. No?
Sí, se podria dir. Tengo ganas, pero no, ya no sé si la voz me acompañará.
Bé, en tot cas, jo estic orgullosíssim de tenir-vos a vosaltres dos avui a la ràdio i encara això s'hauria de completar amb una altra veu que, per la propera trobada que fem, doncs ja segur qui serà. Hi ha un músic, en Ramon, hi ha un periodista, un escriptor com en Boban, i hi hauria una altra art representada aquí, com seria la pintura, en Lluís Roure, que jo també demano disculpes als oients perquè alguna cosa no hem fet prou bé com per no haver-nos entès d'horari i per l'hora que ja no conto pas que li tinguem. Però en tot cas, aquest serà un altre equip de tertúlies que almenys un cop al mes tindrem a la ràdio en aquesta franja horària. Hi haurà constants respecte a altres tertúlies i hi haurà diferències. Una de les constants seran la calada i l'enrocada, que jo convido amb ell sempre a preparar abans de venir aquí. On fem calades avui? Boban?
Bueno, sí, puede ser. Por ejemplo, yo aprobaría a economista Martí Sala. Sala Martín, ¿no?
Sí.
Porque otro día tuvo una confrontación dialéctica que me gustó mucho con Durão Barroso, el presidente de la Comisión Europea, en el foro de Davos. Se sabe que Durão Barroso en varias ocasiones amenazaba, diría, a Cataluña que se quedaría fuera de la Unión Europea en el caso de independencia, pero al mismo tiempo, en el mismo foro de Davos, presumía que la Unión Europea está abierta y que ya han entrado dos países balcánicos, Eslovenia y Croacia, y que dentro de poco entrarán Serbia y Montenegro. Y ahora Sala y Martín le preguntó al señor Barroso, ¿cómo puede presumir de esto, de dejar a entrar unos países balcánicos que hasta hace poco dibujaban sus fronteras con sangre y amenaza a Cataluña, que quiere o no quiere, está por ver, hacer lo mismo, pero votando. Quiere decir, de manera pacífica y de manera democrática. Esto me gustó mucho y, bueno, saludo al señor Sala y Martín. Desaprobaría una cosa que es, bueno, más anecdótica. A esta persona que con su móvil grabó la interrogatorio de la infanta Cristina porque hizo un mal favor, me parece, a la causa, porque muchos de los medios de comunicación hablan más sobre la filtración de las imágenes que sobre los flojos argumentos y las flojas respuestas de la infanta. Estos serían mis dos cositas que me ahora,
exacte,
improvisando, caen en la memoria.
La calada i l'enrocada d'en Boban, que després comentarem una mica. Ramon?
Bueno, la meva calada, la primera, van broma, és que ens hagueu triat a nosaltres per fer aquesta tertúlia, especialment a mi, estic molt content.
Això, dius, ho posem al costat bo o al costat dolent,
això? Això és la calada, això, ah. Això és bo, eh? Heu fet una gran cosa, jo
clar,
crec.
Jo no estic molt orgullós de la tria. Ja veus avui que el poder de convocatòria ha estat increïble.
No, però parlant més en sèrio, m'honora molt que em convideu a aquesta tertúlia, a la qual intentaré esmerçar-me a estar a l'altura dels tertulians, perquè és francament elevada i jo, pobre de mi, sóc un pobre músic de carrer i amb prou feines puc arribar a articular alguna idea amb claretat després de pensar molt i molt i molt i molt, ja em costa. Idees musicals sí, però idees racionals em costen bastant més.
Jo estic segur que el garbuix de tot plegat donarà un bon fruit.
La fe,
de les,
la fe cosa,
de les coses més racionals amb les coses més arrauxades, molt segur bé. Que acabaran donant una cosa de bona escoltar. Si
esperem que sí, i tinc la mateixa il·lusió que tu amb que tot això sigui així. Ara sí, així, vaja. Ara passo a l'enrocada i després faré la calada de veritat. L'enrocada és una trista notícia que m'ha arribat aquest matí, a les 9 del matí. Potser és molt sentimental o potser és molt íntima, no sé, potser no l'hauria d'allò, però realment ho sento, i crec que és la mort d'en Jordi Albert. No sé si estàs al cas, tu, però
avui
m'han donat aquesta notícia i, francament, crec que és un dol per l'Escala, per tota la gent que el vam conèixer, que hi vam tenir amistat, i ja està, només vull deixar constància d'això, del meu condol a la família i als amics, i que esperem que, doncs, a l'altra banda del camí ens anirem trobant tots més endavant. I la calada seriosa seria aquesta notícia que ja vau donar a Ràdio L'Escala, em penso que divendres passat, que m'ateny molt, molt, molt pròximament, que és l'inici del centenari de l'Esteve Alberti Corp, aquí al país, bàsicament. Dissabte passat, al poble de Dosrius, el lloc on va néixer l'Esteve Albert, es va fer un acte institucional en presència d'en Lluís Puig, el director general del
que era el Centre de Promoció de la Cultura Popular.
Promoció, exacte,
aquest, sí. El nom no és exactament així d'ara.
Ara és Direcció General de Cultura Popular, una cosa així. I ell hi era present, hi havia presents també personalitats intel·lectuals importants, en Reniu, el mateix Jordi Pasques, els editors d'aquest llibre que i l'escriptor, en Puig i Pla, bé, una sèrie de persones, i l'alcalde de Dosrius, l'alcalde de Bellcaire va aparèixer, bé, tot de gent que van omplir la sala de gom a gom per donar el tret de sortida en aquest centenari, que de moment aplega més de 50 actes per rememorar, evocar la figura de l'Esteve Albert, la seva influència amb les seves activitats en la cultura del país, sobretot amb activitats molt localitzades en llocs molt concrets i sempre molt a prop del poble, de la gent senzilla, de la gent de cada dia, que potser per això és una de les causes que l'Esteve Albert no sigui una persona molt coneguda a nivell mediàtic o a nivell d'això i acadèmic, perquè sempre va estar com a segona línia, perquè tenia aquesta tendència de treballar amb la gent del poble, amb la gent senzilla, amb la gent més de baix de tot.
I llavors treballava arran de terra, fent moltes engrunes, molts petits grans, però potser va faltar unir tots aquests grans fent un gran projecte. El gran projecte seria aquesta escampadissa de projectes, no?
Exactament. A Bellcaire en tenim una bona mostra, en Bandera de Catalunya, que fa 31 edicions que se celebra, i diumenge a la tarda també vam fer un acte per inaugurar el centenari. I llavors tinc una petita primícia d'aquest acte que es va fer al castell de Bellcaire, a la plaça, a la capella de Santa Maria, que també va estar bastant concorreguda i va tenir una bona presència de gent, i és que probablement l'exposició que itinerant que es farà arran d'aquest centenari, una exposició que s'iniciarà a Bellcaire precisament, però que després anirà a la Seu d'Urgell, és possible que vagi a Andorra, és possible que vagi a Perpinyà, que vagi a Dosrius, una exposició sobre la figura i l'obra de l'Esteve Albert, doncs, pels contactes que es van poder fer dissabte, diumenge, segurament també es farà aquí a l'Escala. El Museu del Masle, Museu de l'Anxova i la Sal, acollirà aquesta exposició a finals d'any.
En la mesura que l'Esteve Albert també va fer històries a l'Escala.
Ah, evidentment.
I potser havia... no van perdurar tant en el temps, però sí que va fer muntatges o tinglados, podríem dir, fins i tot Empúries, més cap aquí, més cap allà.
Sí, i aquest és un altre encàrrec que se m'ha fet, que serà el d'intentar compilar les relacions de l'Esteve Albert amb l'Escala en forma d'una publicació o d'alguna cosa que doni, que ajunti totes les activitats que l'Esteve Albert va fer aquí a l'Escala, que l'any 59, tinc entès, ja va fer una versió de La Solitud de Víctor Català, una adaptació al teatre, la va escriure per fer-la aquí a l'Escala. O sigui, que arrenca de molts anys abans que l'Esteve Albert havia fet coses. Empúries també havia fet alguna cosa, després dels anys 80 va tornar a venir. Doncs tot això ho haurem de reunir i intentar fer-ne una publicació des del museu.
Aquí està dit. Aquestes són les suggerències, són els temes aportats pels nostres tertulians. Us deixo fer llargament en la mesura que només som dues veus. Un altre dia us acotaria més, però avui ja m'està bé, deixeu-vos a parlar tant com vulgueu. El telèfon de la ràdio és el 972-77-1000, que no em canso mai de recordar que és obert i és a la disposició dels oients si voleu dir-hi la vostra, si voleu sumar-vos o voleu discrepar racionalment dels temes que aquí surten. Posem-hi una mica de música.
Vinga.
Perquè una de les notícies que teníeu que volia comentar van vinculades amb una cançó, o més que amb una cançó, amb un disc que sona, en part, com això.
La més guapa del poble, la més dolça, la més fina, de totes la més bonica.
Qui és? Qui és aquesta?
La Miquela.
La Miquela.
En son caminar tenia més fermesa que una torre. Ai, de mi sóc músic pobre, rodamont de trista vida. Vaig sentir el meu cor orfe trobar sentit a la vida en veure-la anar a missa mentre començava a ploure.
Bé, en fi, és un fragment de la Miquela, una de les cançons del disc Marineres.
Marineres.cat.
Marineres.cat, dels Tres de Ronda. Per què l'escoltem? Doncs perquè aquest disc està dins el llistat d'aspirants o candidats al disc català de l'any que organitza puntualment des de fa ja no sé quants anys Ràdio 4. Per tant, Boban, aquí tenim un candidat a músic de l'any.
Que... Mira, ja tenen el meu vot.
Boban, exacte, això anava a dir, sí, ja estàs votant, sí. Eh?
Hi ha apartat de votació popular a través del web de Ràdio 4, em sembla.
Molt bé, sí.
Per tant, si s'ha de fer campanya, fem-ne des d'aquí també.
Estic supercontent, m'heu donat aquesta notícia, tan punt he arribat a la ràdio i estic a ballo d'un peu, sí. Bueno, voteu-me, voteu-nos, voteu Tres de Ronda, sisplau, tota l'Escala,
A través d'això, a través de la notícia que de la qual en donem constància aquí a la plaça d'avui, entrem en un dels temes que jo volia comentar. És a dir, sent el primer dia que ens veiem, sent el primer dia que ens trobem en aquesta plaça, era demanar-vos una mica l'opinió, la percepció, com veieu el món dels vostres respectius sectors, el món de la música a l'Escala o l'entorn o en el nostre territori més proper, com està el món del periodisme en el nostre entorn més proper. Ja ha donat una mica de la seva idea en Boban quan deia: no trobo bé que avui del que es parli més sigui de la gravació per mòbil de l'interrogatori a la Infanta, no tant del fons de la qüestió, de la coherència o incoherència de les respostes que ella va donar. Vol dir que no acaba d'anar massa bé, entenc, el món periodístic actual, Boban.
Mira, yo primero tengo dos entornos más próximos. Un entorno es La Escala, donde vivo ya casi 20 años, y un entorno todavía es mi país, o mi ex país, Bosnia o ex Yugoslavia. Ayer, justo por la tarde, escribí y envié un artículo para el periódico de Cataluña sobre la situación en Bosnia, porque la situación es muy mala. La gente ha salido a la calle, han quemado la presidencia del país, han quemado las sedes de gobierno central, de gobierno comarcal, de ayuntamientos, etcétera, etcétera. La gente ya no aguanta la situación en Bosnia. Pero yo, ahora hablando del periodismo, buscando los datos para esta noticia, para este artículo, encontré una cosa que se puede aplicar en Bosnia, pero también aquí. Por ejemplo, los periódicos y los medios de comunicación estatales, públicos, informan sobre los hechos, destacando la violencia, el vandalismo y cosas que acompañan las protestas. Pero los foros o los pocos medios privados destacan las causas verdaderas de tanta ira de la gente. Ahora se ponen los terceros, que son de la República Srpska, ya se sabe que Bosnia está dividida, que ahora ponen a las protestas sociales un prefijo político, incluso étnico. Dicen que es una maniobra de los musulmanes para desestabilizar su entidad. Quiere decir, una noticia y tres interpretaciones diferentes depende de los periodistas o de los que están detrás de periodistas. Y ahora yo he visto, pensándolo un poco más en profundidad, que hay dos tipos o dos grupos de los países. Unos democráticos, donde los políticos temen de los periodistas. Otros no democráticos, como Bosnia o Rusia o no sé qué, donde los periodistas temen de los políticos y no políticos de los periodistas. Y tercer grupo, donde está solo España, me parece, donde no temen ni unos ni otros, pero se ignoran totalmente. Quiere decir que aquí puedes escribir lo que te da gana, pero los políticos continuarán a hacer lo que a ellos les da gana. Aquí la institución o de una dimisión por razones éticas o morales casi no existen. Puedes hacer lo que te da la gana, pero hay esta presunción de la inocencia que para mí se malinterpreta. Esto debería ser solo una categoría jurídica, pero no política o moral. Quiere decir, solo los juzgados pueden decir si alguien es moral o no. Me parece que esto ocurre en ámbito de España y de Cataluña también. Si ocurre en ámbito más próximo, no tengo la constancia. Yo sé solo que en ámbito de un pueblo pequeño, por ejemplo, los medios de comunicación dependen de los ayuntamientos. Supongo que no tienen la libertad necesitada y deseada, pero hasta dónde llega todo esto no conozco, desconozco bastante.
Sí, sí, és molt veritat, no? La objectivitat amb el periodisme és una assignatura que no està existint, no?
Independència, tampoc.
La independència.
No, perquè no existe independència. No. Todos los medios dependen de algo
Estan
o alguien.
Estan presionats per...
O política, per o econòmica, o la situació econòmica, crisis, quan la gente tiene que buscarse la vida y no juega su puesto de trabajo. Quiere decir que están limitados bastante, que es una desgracia, porque los medios de comunicación, por ejemplo, en los países verdaderamente democráticos, como, no sé, Alemania, Suecia, Finlandia, tienen poder de cambiar la opinión pública, y la opinión pública puede cambiar la política. Aquí, por desgracia, parece que no. Aquí puedes encontrar un tesorero, por ejemplo, que único trabajo era tesorero, que tiene 50 millones de euros fuera, se escribe sobre los políticos también, y de catalanes también, que tienen cuentas en paraísos fiscales, pero no ocurre nada. Se espera el juzgado, que en otros países no. Te digo, en Dinamarca o en Alemania, por ejemplo, los periodistas descubren un pequeño escándalo, y ya caen los políticos, los líderes, incluso los partidos enteros. Y aquí un partido puede ofrecer no sé qué en la propaganda preelectoral y después cambiar todo. Quiere decir mentir, mentir, mentir. i no passa nada.
Mentir, enganyar, prometre coses falses
i no passa
i
nada.
I demana responsabilitats i si es demanen no, sí. no se'ls hi fa cas.
Deixar passar l'estopada.
Deixar passar l'estopada i canviem de notícia que la gent es distregui amb altres coses.
Exacte.
Això... La notícia com a consum, no?, també.
Sí, sí, sí.
És un producte de consum més, que quan es gasta, doncs se n'inventa un sí. altre, o està amb aquell es tapa una altra realitat, en comptes de demostrar la realitat que és la seva funció essencial, no?
Muy bien.
Bueno, no sé.
O muy, muy mal.
Muy mal.
Digo, muy bien tu explicación y muy mal lo que explicas.
Per tant, poc optimistes us veig d'entrada en aquesta primera tertúlia. Perquè, si més no, en un sector, com és el sector periodístic, doncs aquest és el context. I en el sector de la música, quin és el context proper de l'escala o del territori on es mou en Ramon Manent?
Bueno, a veure, el món de la música és un món molt gran i amb moltes branques diferents. I, a més, el tema me l'has donat molt justet, Abel, i no he tingut gaire temps de reflexionar.
Sàpigues que sempre tibaré la corda.
Sí, sempre ha anat molt a última hora, això, i ara haig d'improvisar molt. I pensant-hi una mica, l'estona que he tingut venint amb el tren, perquè avui venia de Barcelona amb el tren jo, doncs no, a veure, parlant de l'escala, esclar, a l'escala la gran patacada va ser ara fa un parell d'anys quan les subvencions de la Generalitat per l'ensenyament de la música a les escoles municipals se'n va anar a terra, i això va encarir moltíssim el preu de les matrícules i va fer que l'alumnat de l'escola fes una baixada en picat impressionant. Clar, una escola que li baixa l'alumnat de cop perd molta sang, perd molt d'oxigen, no? Perquè la vida d'una escola ve donada pels alumnes, bàsicament. Els alumnes són els que porten la vida, els professors fem una mica de guies o anem conduint, però l'energia, la voluntat, la il·lusió per aprendre i per créixer musicalment i humanament dintre d'una escola, tot això ve de l'alumnat, són els nois i noies, no?, que porten això. Si és clar, si això es redueix gairebé a dues terceres parts del que érem, o potser la meitat, perquè va baixar molt, costa molt de remuntar. Si això hi sumem que al cap d'un any d'aquesta patacada en els professors se'ns desqualifica, diguéssim, a nivell laboral, en el moment en què se'ns tallen els contractes i es perd el conveni que teníem fixat amb l'Ajuntament i passem a ser treballadors autònoms sense drets econòmics, en el sentit de que deixem de cobrar unes quantes pagues a l'any, i diguéssim, se'ns rebaixa la dignitat, per dir-ho clar, no? Doncs, esclar, costa bastant de creure en la música a nivell local, o en l'ensenyament de la música en aquest nivell municipal, no? I ara, bueno, potser estic aquí dient coses que poden espantar amb algú, però jo és el que sento, el que penso de la meva vivència aquests últims 3 anys a l'escola de música. Si això hi sumem, que fa com 15 anys que jo hi trobo a faltar en el poble de l'Escala una sala on es pugui fer música de manera digna, no, tampoc sóc massa optimista respecte al futur de la formació musical de la gent de l'Escala. De la gent, que són els alumnes, són les famílies, són moltes coses que es posen en joc quan es crea una escola de música, no?
Sí, penso també que és molt important per a un poble, especialment per a un poble pequeño, tenir unes escoles de música. Primero per als niños, perquè tienen que passar el temps en escuela, no en la calle. Segundo, porque los niños, si no tienen un talento para tocar y no sé qué, emprenden a escuchar sí. la música. Quiere decir, salen con una base. Yo sé esto porque tenía 2 niños que no son unos talentos, pero sí que han aprendido a escuchar. Y ahora escuchan música cada día. Me parece que los políticos no ven esta importancia. Uh-huh.
i molts valors, sí. No? El treball amb equip...
És a dir, entendre la música no només com a formació de músics,
no.
Que algun en pot sortir, esclar
sí,
que sí, sinó com assumir una sèrie de valors i sensibilitats que d'altra manera és difícil de...
És una formació humana, és una formació de la personalitat i, per tant... ajuda a crear persones i a formar persones com a persones, independentment de que es puguin ser bons músics o mals músics. Però el sentit de treball, el sentit de la cooperació, de l'esforç, de la possibilitat de la confiança en un mateix, a veure que treballant aprens i que això té un resultat, sí, totes les avantatges pedagògiques que té la música. No? Llavors, no, el de la sala m'agrada comentar-ho perquè és que poso un exemple molt gràfic, em sembla que es pot entendre molt bé. Ens imaginem un equip de futbol o una escola de futbol de base que no tingui un camp de futbol per practicar la seva disciplina. Com és possible que portem 25 anys d'escola de música, que ho celebrarem aquest any i esperem que amb gran alegria, però com és possible que en 25 anys no haguem tingut una sala on l'experiència que els nanos adquireixen tocant la puguin mostrar en el poble i en els veïns i en els pares.
Uh-huh. Amb això també partim de la premissa que ni la sala d'actes de l'Ajuntament ni la sala del CER i no sé si la futura sala polivalent són adequades o no per a la música.
Bé, ara l'incògnita és la sala polivalent aquesta famosa, a veure quines condicions tindrà i si complirà els mínims del que ha de tenir una sala per escoltar música. Per fer música i escoltar-la, fer-la i escoltar-la, que són dues coses. El CERT no la té, allà bueno, te'n surts i pots fer coses, però convidar un grup de fora, per exemple, a tocar al CERT, doncs fa com una mica de vergonya. I no sé, potser m'he posat massa cru, però...
Home,
és el que he reflexionat de la pregunta.
A l'hora de convidar gent a la plaça, jo convido gent que desitjo que tingui opinió. I que dintre d'un context doncs, es pugui exposar obertament aquesta opinió a la plaça. Hi haurà més o menys discrepància, però en tot cas una tertúlia com aquesta, una plaça com aquesta, és un programa de ràdio d'opinió. No és un programa informatiu, no és un programa divulgatiu, a vegades sí, a vegades no tant, però sobretot, i abans que res, és un espai d'opinió. Amb gent avui com en Boban Minic, amb gent avui com en Ramon Manent. Arribem a les dues pràcticament. Us agraeixo a tots dos la vostra presència aquí a la plaça i tornarem d'aquí aproximadament, potser una mica abans, d'aquí a un mes.
Molt bé, gràcies.
Molt bé.
A vosaltres.
Gràcies.
Ara les dues, com és habitual, després de tot el bloc de programació local, fem una ullada al món. Ara l'informatiu en xarxa, a través de la xarxa de comunicació local. Gràcies a tots per la vostra companyia. Adéu-siau. Que es passa.